Al matí, amb Raquel García. Tothom a taula.
Vinga, va, que ja tenim els fogons aquí a tot gas, perquè doncs és el moment de començar un tothom a taula per descobrir quin és el peix de temporada, com l'hem de conservar i també com l'hem de cuinar, perquè aquest, Josep Maria, bon dia.
Molt bon dia.
Aquest és un element bàsic, no? El peix hauria de ser-hi sempre present a la nostra dieta perquè és saludable, no? Nutritiu, molt versàtil, també té moltíssimes possibilitats culinàries.
Doncs sí, bàsic a la nostra dieta mediterrània i una de les proteïnes que, bueno, que ens donen tant i tant de joc. A més, tenim peix de tants tipus, de tants gustos, de tants preus, no? Que sempre podem triar el que més convingui.
Uh-huh. I tu ets d'incloure molt el peix a la teva dieta, al menú?
Mira, jo t'haig de reconèixer que jo som més carnívor, jo som més de carn, però sí que m'agrada també el peix. I bé, a casa es cuina sobretot molt el peix blau, es cuina molt el salmó, la tonyina, el peix espassa, tot i que bé, lluç, orades, també són peixos que acostumen a terra, a la meva cuina.
Clar, perquè és molt important això, que tinguem clar quin és el peix de temporada. Això també ens ajudarà, doncs, a que tingui un millor gust, també, doncs, suposo que el preu, no?, a la butxaca baixarà molt si és de temporada o no.
Sí, 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 aviam. De temporades, sobretot, aviam, ara al tenir peix i factoria, sí que és veritat que bé, que tenim peix gairebé tot l'any de tot tipus, no? Però sí que és millor triar el peix de temporada. Crec que sí, que és l'ideal.
Doncs vinga, nosaltres el que fem sempre és doncs, anar al mercat central, per omplir el cabàs, i per això tenim sempre doncs, el nostre company, el Pau Duran, tafanejant, olorant i tastant productes. Pau, bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, digue'ns on et trobes i quin és el peix de temporada que podríem comprar avui al mercat.
Doncs mira, ara mateix em trobo aquí al Mercat Central, davant de la parada Peixateria Vives. Escolta, fa un goig això, saps aquella pell que brilla dels peixos amb les escames? Un peix que, de fet, ha estat acollit aquest matí mateix. De fet, quan hem parlat aquest matí, ben d'hora, que diria aquell, amb el Genís Vives, que és el propietari de la peixateria. Bon dia, Genís.
Hola, què tal? Bon dia.
Recorda on m'has dit que estaves.
Estava a la Longe d'Arenys, que hi ha hagut una captura molt important de daurades, i bueno, hem pogut comprar doncs, un gènere molt maco a un preu que jo crec que està superbé.
Això vol dir, anem a poc, a quina hora t'has llevat tu i a quina hora s'han llevat els d'Arenys?
Bueno, no sé, avui és un dia doncs, que agafem el peix que s'agafa la nit i la subhasta comença a les 7, 7 i quart del matí. I aleshores bueno, és un dia doncs, que no és pas el que ens aixequem més aviat.
I ells suposo que dius que han feinejat durant la nit, per tant, des d'ahir són, no?
Sí, exacte. Vull dir, el que és el peix d'encerclament és el peix que agafen a la nit, que es considera doncs, el que és el seitó, el que és la sardina, el que és el barat, el que és el sorell, i no és gaire freqüent, però ara sí que és el temps, en diuen l'Arce, que poden agafar les dorades perquè estan en desovament, i aleshores, doncs, vull dir, han agafat una gran quantitat.
Això vol dir que han d'estar pendent de la temporada que és, eh? No es pot agafar sempre aquest peix.
No. Ara justament em sembla que, si no vaig errat, d'aquí re una setmana o molt poc, ja les dorades doncs, ja hauran desovat i aleshores ja se n'agafaran, però molt menys quantitat de les que ara trobem.
Va, doncs vinga, explica'm què és el que tenim aquí exposat i més o menys quin preu es podria comprar, quina quantitat seria la desitjable, digue'm.
Bueno, això depèn una miqueta de cada client i de cada persona. Vull dir, a veure, avui ja et dic que és un dia típic. Vull dir, aquestes dorades normalment no les agafen aquí, tant aquí a Arenys, n'agafen algunes, però amb aquestes quantitats que han agafat avui, doncs no és normal, no? Aleshores, vull dir, cal dir doncs, que el dilluns al matí, per exemple, doncs, treballem molt bé doncs, el peix, doncs, quan l'agafen el peix, doncs, com és la sardina, és el seitó, és el sorell, si és el temps del bonítol, també agafem el bonítol, i el portem ja directament de la longe, el portem aquí a la peixateria, i aleshores ens doncs, treballem amb aquest peix.
aquest sorell estic veient que està a 4,80 el quilo, entenc?
Correcte, 4,80 el quilo, sí.
I la durada depèn una mica del tamany, no?
Correcte. La durada es paga una miqueta pel tamany. O sigui, hi ha un tamany, per exemple, doncs, que és l'estàndard, que és poder el més demanat al mercat, que és el peix de quilo, que aleshores és el preu que té una miqueta més elevat, no?
El peix de quilo, què vols dir?
El peix que pesa un quilo, que considerem doncs, un peix de forn per 4 persones, aproximadament. Clar, això de les mides és una miqueta relatiu, perquè, esclar, una persona que no li agrada la durada, evidentment, doncs, amb un quilo en tindrà moltíssim. Això és com aquella persona que va...
Bueno, aquest ja no ve a dinar.
Bueno, però, esclar, després, clar, ja tenim els altres que potser els agraden. És com una persona que sigui llaminer va amb una pastisseria. Les mides seran més petites i les altres doncs, seran una miqueta més agraïdes, no? O sigui, que depèn de cadascú.
I llavors aquí, per exemple, el que has portat avui, aquest sorell i durada, és perquè sempre vas en aquesta mateixa llotja, no. Vas variant, reps avisos, com
no,
tu fas?
No. A veure, jo quan arribo al matí faig una trucada a una sèrie de companys...
L'hora, fes-me mal, digue'm l'hora que et lleves.
No, el dilluns no, és a les 6 del matí, no és cap deshora. Els altres dies que anem a Marca Barna sí que potser ens llevem una miqueta més aviat, però avui no, avui és un dia normalet, vull dir, no hi ha cap mena de problema perquè vas directament a la subhasta i aleshores la subhasta té una hora de començar i ja està, no? Aleshores, vull dir, quan en llevo faig una trucadeta a diversos llocs, entre ells està la lonja d'Arenys i després doncs, també doncs, està la lonja de Blanes, que també hi vaig. I després, a partir d'aquestes dues longes, doncs, miro el que hi ha o el que hi pot haver-hi, perquè, esclar, després aleshores aquí no saps ben bé l'horari que arribaran. Per exemple, doncs, avui s'estava esperant sardina, però com que l'han agafada molt a prop de Vilanova, s'han quedat a vendre a Vilanova, aleshores hi ha quedat fotut. I, clar, aleshores, vull dir, no he pogut portar sardina perquè hagués arribat aquí molt tard i haguéssim perdut el que és la venda de les dorades. És que arribar aquí, doncs, amb el peix, encara que sigui del dia, a les 12 del migdia o a quarts de 12, no ens interessa ni al client ni a mi. Aleshores, he tingut d'abandonar el que és la compra de la sardina perquè, doncs, ha arribat molt tard i m'he tingut de dedicar que ja la tenia comprada a les 8, quarts de 9 del matí, la compra de la dorada, perquè n'he comprat bastantes i aleshores m'interessava arribar d'hora per poder doncs, gestionar aquesta venda, no?
Clar, suposo que això en els últims anys ha anat canviant perquè com més comunicacions teniu possibilitat de tenir, abans et pots assabentar de què hi ha a cada lloc i de quina decisió et convé més prendre, no? Si anar cap a un lloc o l'altre.
L'has clavat, o sigui, avui en dia ha canviat moltíssim. Avui, per exemple, doncs, part d'aquestes dorades que he comprat avui, jo n'he comprat poquetes, evidentment, però hi ha majoristes que les han comprat i les han enviat a Itàlia. O sigui, clar, avui en dia la globalització és amb tot, és exactament amb tot. Vull dir que a vegades et marquen els preus els altres mercats, no te'ls marquen el preu que jo puc vendre aquí a la peixateria, sinó que moltes vegades el preu te'l marquen doncs, una sèrie d'agència. Per exemple, vull comprar per sota el preu que aquest majorista ha comprat per enviar a Itàlia, em quedo sense durada. O sigui, jo haig d'anar a remolc del preu que compren al mercat. Després m'han comentat, perquè és això que diuen pels telèfons, doncs vull dir, hi ha hagut sardina a Vilanova que l'han comprat doncs, per enviar a Portugal. Aleshores, vull dir, aquest, més barat d'aquest preu, pràcticament, si és una partida gran i interessant que puguin fer camion per enviar fora, doncs evidentment no baixarà. O sigui que tu t'has de posar el carro de comprar aquest preu. Si després et va bé o no et va bé, és un problema, diguem, de venda teva.
Et vull fer una última pregunta. Ensenya'm quins són els atributs que ha de tenir, no sé, per exemple, aquests que has portat avui al sorell o la dorada, perquè jo, mirant-los, sí, pugui ja entendre una mica que això fa menys de 12 hores que està pescat, sí, i que no és un producte que porta ja uns quants dies al mostrador.
I una altra cosa que també t'ensenyaré és perquè aquestes dorades són de captura i no són de viver.
Aviam, vinga.
O sigui, hi ha diverses... A veure,
ensenya'm.
En primer lloc, l'important doncs, que ja es veu a primera vista és, per exemple, la brillantor, no? O sigui, aquestes dorades són de brillantor que té la dorada. O sigui, en principi ja es veu doncs, que és una dorada molt brillanta. Segon lloc, l'estilització. La durada de captura és una miqueta més llarga. Ara no tinc cap aquí per ensenyar-te de les de viver perquè no hi treballo, però aleshores vull dir que la durada de viver és més curta i més gruixuda. Per què? Home, és lògic, la durada de salvatge ens trobem que està sempre en actiu, o sigui, sempre està nedant, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, esclar, això li dona una rigidesa i li dona doncs, una estilització que la durada de viver, que no, evidentment, no neda i està allà encercada, per dir-ho d'alguna manera, que només es descuida de menjar i engreixar-se, doncs, esclar, no té, val? I després una altra cosa molt important és l'aleta. L'aleta, si ens hi fixem, en l'aleta aquesta ens toca... És molt llarga, que sí, ens toca pràcticament doncs, el forat del cul, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
no?
Sí, sí.
Clar i català, I en canvi l'aleta, per exemple, doncs, que és de una orada que sigui de criadero, Aleshores l'aleta la té molt poc desenrotllada perquè evidentment no neda. El no nedar no necessita una aleta llarga. Aquestes, com que es fan un fart de fer quilòmetres, doncs evidentment no necessita l'aleta allò.
I l'inflor de l'ull hi té alguna cosa a veure?
Sí, evidentment hi té molt a veure. L'ull ha de ser transparent i brillant.
Molt bé, doncs escolta'm, jo crec que ja m'he fet una idea, Genís, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, faltaria més.
I ja ho veus, Raquel, si et ve de gust fer alguna coseta de peix allò, de rabiosa pesca, doncs aquí el tenim a la peixateria Vives, a punt per venir-la a comprar.
Home, és que vindria a comprar perquè, déu-n'hi-do, veus? I això trencant mites, que sempre es diu que els dilluns no hi ha peix a la parada, doncs peix de temporada i fresc. Moltíssimes gràcies i digue-li que m'encanta la seva actitud positiva, que això de llevar-se a les 6 del matí, no passa res. Una abraçada, Pau.
Fins ara.
Josep Maria, mare meva, no? Quin producte més de qualitat i quin assessorament,
Sí, el Genís, que ja s'està convertint en un col·laborador habitual, és un crac del peix. Jo, ara fa dies que no passo per allà a veure'l, però moltes vegades em quedo allà a la cua i em quedo, doncs, això, bocabadat, no? De com atén a la gent, de com es recomana, com fer el peix, el tacte amb el que el tracta. És un peixater d'ofici.
D'ofici, dels bons,
dels bons, sí.
Vinga, doncs comencem amb les receptes.
Doncs vinga, jo com sempre vinc amb receptes fàcils i que siguin apetitoses. Començarem amb una amanida que sigui de temporada, una amanida de bacallà amb taronja i ceba escabetxada. Ingredients per 4 persones: 2 talls de penca de bacallà de salat, 4 taronges, ceba juliana, un bitxo, 4 fulles de llorer, unes quantes fulles d'orenga, 10 grans de pebre negre, 50 grans de sucre, 150 ml de vinagre de vi, olives negres, fulles d'escarola, oli i sal. La preparació. Per començar, deixeu descongelar el bacallà a la nevera amb una reixeta el dia abans. Allò que diem de que perquè l'aigua de la congelació no estigui en contacte amb el producte, sempre es quedarà molt millor. L'endemà, esqueixeu-lo amb els dits, fent-ne trossos ben petits. A continuació, peleu les taronges amb un ganivet, mirant que no quedi gens de pell blanca, que aquesta ja queda més amargant. Feu rodanxes ben fines i després talls ben petits. Tot seguit, poseu a foc viu la ceba en juliana amb una mica d'oli. Quan hagi perdut l'aigua, afegiu el sucre, el vinagre, el bitxo, el llorer, l'orenga, la sal i el pebre en gra. Deixeu-lo coure durant un parell de minuts i reserveu-lo fins que quedi com a mínim tebi. Mentrestant, netegeu les fulles d'escarola i talleu-les amb les mans. Finalment, barregem en un bol el bacallà, la taronja i la ceba escabetxada amb el seu oli. I ja per acabar, feu un llit d'escarola en el centre del plat, poseu a sobre el bacallà amb la taronja, la ceba i acabeu el plat amb les olives negres. I tenim aquí una amanida amb proteïna, una amanida ja d'hivern, que segur que ens farà quedar molt i molt bé.
Molt bé, i molt original i divertida. Seguim. Què més?
Mira, seguim amb un entrant aperitiu, que és una neula farcida de tartar de tonyina. Ingredients: 200 grams de llom de tonyina, 2 cullerades de salsa de soja, 2 cullerades de suc de taronja, 1 cullerada de gingebre fresc, 175 grams de sucre llustre, 200 grams d'ametlla en pols, 50 grams de mantega fosa, 30 grams de farina fluixa i 4 clares d'ou. La preparació. Per fer primer el que són les neules, la galeteta. En un recipient i amb una batedora elèctrica tritureu el sucre, l'ametlla en pols, la farina de blat, les clares i la mantega. Quan tingueu una crema llissa i homogènia, reserveu-la a la nevera, perquè ens agafi una mica de consistència. Amb el dors d'una cullera estireu petites circumferències de massa en safates de forn que siguin forrades amb paper de forn i el forneu-lo a 180 graus durant 4 o 5 minutets. Es faran molt ràpid. Talleu formes rectangulars ràpidament i enrotlleu-les sobre si mateixes abans que solidifiquin. I aquí ja haurem fet les nostres neules. És una galeta similar a aquestes que fem de llengües de gat, d'aquestes galetetes que són molt fàcils i després donen molt de joc, tant en dolç com en salat. Uh-huh. Seguidament piquem la tonyina tan finament com us sigui possible i banyeu-la lleugerament amb una barreja de salsa de soja, suc de taronja i el gingebre picat o ratllat. I abans de servir-la, escorreu-la bé i introduïu-la dins de les neules, just en el moment de presentar-les a taula. I tenim aquí els nostres aperitius o entrants, que també ens faran quedar molt i molt.
Home, un tartar de tonyina sempre quedem bé, i a més amb aquesta presentació, amb aquesta neula farcida, que sembla complicat, però després no ho és tant.
No ho és. És posar-s'hi. Una altra de tonyina. Tonyina amb tomàquet aromatitzat i pesto. Per 4 racions, 4 filets de tonyina, i llavors per al tomàquet aromatitzat farem 4 tomàquets grossos, 500 ml d'oli d'oliva verge extra, una branca de romaní, una branca de farigola, unes fulles de menta, uns grans de pebre negre, 2 bitxos i sal. I per al pesto, un manat d'alfàbrega fresca, un gra d'all, 50 grans de pinyons, 50 grans de formatge parmesà ratllat, mitja culleradeta de sal i 200 ml d'oli d'oliva verge extra. La preparació. Escaldeu els tomàquets amb una incisió a la base durant 30 segons aproximadament. Refresqueu-los i peleu-los. Talleu-los en forma de pètals. En un recipient on càpiguen bé els tomàquets, poseu l'oli d'oliva, els grans de pebre trencats, els bitxos, la sal i les fulles de les herbes netes, i introduïu els tomàquets i deixeu-los macerar unes 6 horetes. Per al pesto, tritureu l'alfàbrega neta, alls i els pinyons. Torrats o crus, aquí en funció de si volem pujar més al gust o no. El parmesà, la sal, l'oli, fins que els quedi una salsa que ens agradi de textura. Si ha quedat massa espessa, afegim una mica més d'oli i ja està. Salpebreu els filets de tonyina i coueu-los a la paella calenta amb un raig d'oli. Penseu que la tonyina, una mica crua, sempre és més gustosa, no, que no es quedi eixuta. I bé, serviu-la amb els tomàquets especiats i amb la salsa pesto per sobre. I tenim aquí un plat que també
boníssim,
és senzillet.
Boníssim.
I és un esclat de sabors.
De sabors, perquè amb el pesto i el tomàquet i la tonyina, quina delícia. Què més?
Vinga, anem a cuinar rogers de roca, que també li diuen els molls, Van amb patates, panses de tomàquet i ceba amb llorer. 4 racions. Ingredients: 4 rogers, 2 cebes de figueres, 12 tomàquets tipus cirerol, 12 patates d'aquestes petitones tipus la rata, que li diem, una pastanaga, un porro, 3 grans d'all, 2 tomàquets madurs, oli d'oliva, llorer, fulles de fonoll, una mica de brandi. I per la preparació, escateu, traieu les tripes i filetegeu els rogers, que això també, si anem a Can Genís, segur que ens ho farà molt bé. Reserveu-ne els fetges i les espines per a la salsa. Peleu les patates i els cirerols. Rostiu els caps i les espines de rogers. Flamegeu-los amb el brandi, afegiu una ceba, el porro, la pastanaga i el tomàquet madur tallat molt petit. Quan sigui cuit, cobriu-lo amb aigua i feu-lo coure 30 minutets. Coleu-lo i reserveu-lo i tindrem el nostre fumet, del mateix peix que cuinarem. Assequeu els cirerols al forn durant 40 minuts a 80 graus. Peleu i talleu una ceba de figueres a la juliana molt fina. En una cassola tapada ofegueu-la amb un raig d'oli d'oliva, verge i el llaurer. Marqueu les patates senceres amb oli, amb 3 grans d'all, salteu els fetges de rogers i afegiu el seu fumet. Coeu-lo 5 minuters i tritureu-lo. Afegiu a les patates perquè s'acabin de coure i coeu els rogers en una paella antiadherent, sempre per la part de la pell, si els hem filetejat. Poseu al mig del plat la ceba, al voltant les patates glasejades i el tomàquet sec. Poseu a sobre els rogers i salseu-lo amb el fumet que quedi reduït i col·loqueu unes fulles de fonoll fresc per sobre per decorar. I tenim aquí el nostre plat de rogers.
Mira! Clar, és que ens ofereixes unes receptes que ens agafa ja salivina a tots i totes. Quina més ens vols compartir? Va, que tenim encara temps.
Vinga, una senzilleta i molt clàssica, el turbot a la Donostierra.
Molt bé, un clàssic, sí, sí.
Amb aquest estil podem fer qualsevol tipus de peix. Podem fer un tronc de lluç, podem fer rap, podem fer tot tipus de peix. Ingredients: 4 talls grossos de turbot, oli d'oliva verge extra, vinagre de sidra, 4 grans d'all, un bitxo, julivert i sal. Salem una mica els talls de turbot i els posem sobre una planxa ben calenta amb unes gotetes d'oli d'oliva. Al cap de 3 minutets els donem la volta, deixem que es facin un parell de minuts més.
Mira, ja comencem a fregir.
Aquest és el sorollet que ha de fer, quan està la paella ben calenta, molt bé.
Seguim.
Deixem que es facin un parell de minuts més i ho reservem en un plat prèviament escalfat. Cal que el peix, el del plat prèviament escalfat, va molt bé perquè després, quan arribi a taula, no arribi fred. Que moltes vegades cuinem, ho posem en un plat que sigui fred i llavors baixa molt la temperatura. Això és un truquillo que es fa servir molt a l'hostaleria, que és ficar els plats amb escalfar plats, o a casa ho podem fer al mateix forn, si hem estat cuinant, doncs amb la porta oberta deixem el plat allà una estoneta i canvia molt la temperatura.
Quina gràcia, clar, perquè no trenques la temperatura. Molt bé. Secrets, que compartís amb nosaltres el Josep Maria, és així de generós ell.
Bé, cal que el peix no es quedi massa cuit, és millor una mica cruet per dins, eh? Mentrestant, en una paella amb un bon raig d'oli d'oliva i fregim els alls i el bitxo llaminats. Un cop siguin rossos, ho retirem del foc i afegim una mica de julivert picat i unes gotetes de vinagre de sidra. Remenem la paella perquè lligui una mica i escampem aquesta salsa per sobre del turbot que ja tenim fet a la planxa i ho servim. Molt senzill.
Cling, ja està, mira el temps, ara només cal parar taula i menjar, doncs, aquest turbot a la donostiarra. Et queda temps per una recepta.
Vinga, doncs...
Quina et ve de gust estar remenant, perquè té un receptari el Josep Maria que ja,
fem
ja ens agradaria.
Fem una no? Mira, on va callar la llauna amb fèsols de Santa Pau.
Boníssim, boníssim, jo compro tot, ja saps que...
A més, no. El bacallà com a peix ja saps que no ens agafa.
No.
Ingredients, 4 supremes de bacallà que ja sigui de salat, una mica de farina, una mica de pa ratllat, mitja cabeça d'alls, julivert, 2 cullerades de pebre vermell dolç, sal, pebre blanc i oli d'oliva verge extra. La preparació, molt senzilla. Peleu els alls, trinxeu-los ben petits juntament amb el julivert, barregeu amb el pa ratllat, el pebre vermell dolç, sal i pebre. Arrebosseu els talls de bacallà amb aquesta barreja i col·loqueu-los en una llauna amb un raig d'oli d'oliva verge extra. Quan diem una llauna és la forma antiga de fer-lo, eh? Una llauna, una placa de forn, tot i que també es pot fer a la paella. Poseu-los al forn 160 graus durant 10 minutets. Fregiu unes llàmines d'alls amb un xic d'oli. Quan s'enrogessin, tireu un xic de pebre vermell i un raig de vinagre i salteu els fesols amb una altra paella. Serviu les supremes de bacallà amb els salts pel damunt i els fèsols abans que no es refredin. I tenim aquí el nostre bacallà a la llauna, que ja sabem que és una tapa típica, no? Un plat molt típic nostre d'aquí, que podem trobar doncs, moltes vegades al bar, allà col·locat a la safateta, i que no deixa de ser doncs, una forma també de conservar el peix, no? Perquè és una mena també com d'escabeig, no? Tots aquests, aquestes salses, aquests preparats que porten l'oli, que porten el vinagre, que porten les espècies, és una forma de conservar el nostre peix.
Que és molt important, eh? Això de conservar també doncs, en el lloc adequat, de la manera adient, per després doncs, tenir el millor resultat. No?
Doncs sí, a més el peix és delicat, ja sabem que el peix, si de vegades ens descuidem i deixem a la nevera, d'un dia per l'altre ja gairebé ja no és el mateix.
El peix l'hem de comprar de temporada i l'hem de gaudir doncs, aquell mateix dia, no? Si pot ser,
sí,
o si no, congelador.
Si no, congelador,
que moltes vegades no ho fem i és una manera molt pràctica després de...
Sí, perquè si tu el compres fresc i el congeles ben congelat, que l'hagis protegit amb un bol paper fil que sigui per contacte i després descongeles bé, no perd tantes qualitats.
Doncs mira, saps que et proposo per la propera setmana fer algunes receptes d'aquestes de cuina d'aprofitament, que fa molt de temps que no, i ara m'has fet pensar, saps, en que no hem de malbaratar cap tipus d'aliment, que els hem de consumir i que si no, doncs hem de pensar receptes per aprofitar-ho tot. Et sembla?
Te la compro.
Vinga, bona setmana.
Igualment.